Duros a quatre pessetes.
Avui volem parlar dels crèdits revolving. Es tracta d'uns crèdits flexibles en què el client disposa d'un límit de crèdit que es pot tornar a terminis a través de quotes periòdiques i que el deute derivat del crèdit es renova mensualment. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona acaba de celebrar un congrés on s'aborda aquest tipus de crèdit. Saludem a Jesús Sánchez, vicedegà del Col·legi. Jesús, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Anem a...
Gràcies per l'entrevista.
De res, a vostè per entrar en el programa. Anem a definir què és això del crèdit revolving i quina diferència i quines similituds existeixen amb les targetes revolving que sí que són més conegudes o n'hem sentit a parlar.
A veure, el crèdit revolving fa molts anys que la majoria dels usuaris de productes bancaris fan servir. Ho fan servir mitjançant una línia de crèdit o mitjançant una targeta de crèdit. El que passa és que en les targetes de crèdit, quan fas una compra, hi ha molts clients que liquiden l'import del que s'ha fet ús a final de mes i altres que prorrateixen aplaçadament el pagament d'aquestes compres. Això és un crèdit revolving. Una línia de crèdit revolving és que es posa a disposició d'un client un límit que aquest pot anar disposant total o parcialment per les finalitats que vulgui. I, com deia, que es pot materialitzar a través d'una targeta de crèdit o no. És tan fàcil com això. I tu vas amortitzant aquest crèdit de tal manera que quan tu amortitzes capital pots tornar a disposar una altra vegada fins al límit que se t'hi hagi concedit de demanant disposicions de diners.
I per què han estat tan polèmics?
A veure, ja han estat tan polèmics perquè des d'una sentència del 2015 del Tribunal Suprem va aplicar una llei de principis del segle passat, la llei d'usura de 1908, el Tribunal Suprem la va aplicar a tot un mercat financer. I a partir d'aquí s'ha creat un problema greu. Per què? Perquè ha derogat el que era la base d'aquesta llei, que era la taxa d'immoralitat. Per això va sorgir aquesta llei en el 1908. Tot això s'ha d'entendre en un context econòmic que s'acabava d'aprovar el Codi Civil. Hi havia llibertat de pactes per establir preus en un contracte de préstec. En aquella època, com vostè comprendrà, no s'entenia ni se sabia el que era el crèdit al consum i, per suposat, el crèdit revolving, que és una cosa novedosa de finals del segle XX i segle XXI, i el Tribunal Suprem, amb un recurs, aplica aquesta llei d'usura a tot un mercat financer. I des del 2015 cap aquí s'ha provocat una gran litigiositat. On ha vingut el problema? Sobretot amb una recent sentència de 4 de març del 2020 que s'esperava per posar pau amb aquesta jurisprudència contradictòria que s'havia generat a la interpretació del 2015, i ha sigut tot el contrari. Però en aquest cas en concret, jo crec perquè no s'ha interpretat adequadament la sentència del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem el que diu en aquesta sentència del 2020 és que, degut a que aquest tipus de crèdits, que són els crèdits revolvins o revolventes, ja són de per si massa alts, la mitja que hi havia en l'any 20, en el 2000, quan es resol la sentència del 2020, estava en una mitja del 20%, i sobretot quan es va formalitzar el contracte de crèdit que es resolia en aquells recursos, estava en una mitja del 20%. Cuidado, quan parlem d'un tipus mitjà del 20%, vol dir que per sota hi ha tipus inferiors, més baixos, i també per sobre, com és lògic, hi ha tipus més alts. Això és una mitja, un 20%. Llavors, el Tribunal Suprem, el que diu en aquesta sentència, és una cosa molt senzilla. Escoltin, degut a que ja el tipus és molt alt, nosaltres que tenim un criteri de que en el crèdit al consum, quan sobrepassa el doble del tipus mitjà, el considerem usurari, en aquest tipus de crèdit revolving, el criteri que mantenim a partir d'ara és que ja no serà el doble, sinó que serà el tercio, una tercera part. Quan sobrepassi aquesta tercera part, llavors es considerarà que és usurari. quan ha vingut el problema? Que el Tribunal Suprem, en aquesta sentència, això s'interpreta per mi, que és així el que vol dir, i però no posa, no diu exactament el tercio. Diu que 6 punts, que és el que s'estava resolent en aquell moment, ja que era superior a 6 punts, ja era molt alt i, per tant, el declara usurari. I aquí hi ha hagut l'error. L'error ha vingut que la majoria dels juristes són de lletres i interpretar tants percents, puntos percentuales, la veritat és que per nosaltres sempre és un autèntic problema. Quan en realitat, per mi, el que volia dir el Tribunal Suprem és que si sobrepassa el tercio del tipus mitjà i el tipus aplicat en el producte, ja serà un interès usurari. Però sobretot per què arribo amb aquesta conclusió, que també ho diu la sentència de la sala primera del Tribunal Suprem, perquè en els països de la Unió Europea, la major part dels països que tenen regulat un límit màxim per a aquest tipus de crèdit està amb això en un tercio, en més d'un 30%. Quan sobrepassa més d'un 30% o un tercio, es considera que és usurari. Això és el que regula a Alemanya, el que regula Itàlia, el que regula Suècia, Dinamarca, inclús ara Irlanda, està amb un projecte de llei de modificació de la llei de crèdit al consum que també vol regular el tope màxim en aquest tercio. Aquesta és la situació en la que ens trobem. Uh-huh. I sí que vull afegir algo que és molt important. A Espanya tenim una normativa que regula molt bé, sobretot amb una modificació que hi ha hagut d'una ordre ministerial del 2011. En l'any 2000, ara hem tingut una regulació el 24 de juliol del 2020 que regula l'ordre de transparència i protecció dels serveis bancaris, que regula molt bé tota aquesta matèria del crèdit revolving, sobretot el que ha de ser la informació que ha de rebre a l'usuari, el que demana un crèdit d'aquest tipus, ho regula molt bé. L'únic que nosaltres, en aquest congrés, hem arribat a la conclusió de que a Espanya, igual que en altres països de la Unió Europea, seria bo que també es regulés aquest tope màxim. És a dir, com tenen molts països, que tot el que sobrepassi el tercio del tipus mitjà es pugui considerar un interès que sobrepassa els límits legals, sigui per la via d'interès usurari o no, dona igual, que sobrepassi el terç.
El fet de que el Tribunal Suprem hagi dit la sentència no ha resolt el tema, no? No sé com ha quedat la cosa.
No, és que desgraciadament què s'ha produït en aquest país? Degut a aquesta sentència de 4 de març del 2020, el que ha passat és que s'ha creat el que jo vinc dient un autèntic bazar jurisprudencial. És un autèntic problema. Jo li explico molt ràpid per què s'ha produït aquest bazar jurisprudencial i vostè ho entendrà en seguida. En primer lloc, hem de tenir molt present que el tipus mitjà que nosaltres tenim regulat, el tipus mitjà del crèdit revolving que apliquen les entitats financeres a Espanya està pràcticament exactament igual que la mitja de la Unió Europea. Jo aconsello que els consumidors baixin al portal del cliente bancario del Banco d'Espanya, que allà explica molt bé com funciona aquest tipus de productes financers. Si vostè entra a les estadístiques que publica el Banc d'Espanya, veurà que ara, per exemple, a l'últim publicat, que és el mes d'octubre d'aquest any, el tipus mitjà està en un 17,79. El tipus mitjà en la resta d'Europa, en tota Europa, incluïda Espanya, està en un 15,62. Per tant, la diferència, com pot vostè comprovar, és pràcticament la mateixa. No hi ha pràcticament diferència. Però jo li explico qual ha sigut el problema d'interpretació d'aquesta sentència del Tribunal Suprem. Sobretot perquè l'estem interpretant juristes i no economistes. Clar. I això és el que està passant, que hi ha jutges i audiències que apliquen un tant per cent, uns altres punts percentuals, en vez d'agafar el que hauria de ser el diferencial entre el tipus mitjà i el tipus aplicat en el contracte. Miri, no es pot això acudir ni a punts percentuals ni a tants percents per una raó molt lògica. i ho entendrà vostè en seguida.
A veure.
Si jo agafo, si jo aplico punts percentuals, aplico, punts percentuals sobre un crèdit hipotecari que està al 3%, i li aplico 3 punts percentuals, ens en anem amb el doble. De 3 passem a 6%. Si aplico un 15% d'un tipus d'interès hipotecari que estigui al 3%, un 15% és irrisori. Si me'n vaig a un 20%, que és el crèdit mitjà que hi havia en aquella sentència, clar, un 15% d'un 20%, com vostè comprendrà, no és res en absolut. 3 punts percentuals d'un 20%, com vostè comprendrà, no arriba ni a un 15%. Si vostè fixa aquests percentatges, no deixa marge perquè hi hagi competitivitat entre les entitats financeres. Per això, a la resta de països d'Europa que tenen regulat un tope màxim, ho tenen en aquest tercio. Per què? Perquè permet, com és lògic, un diferencial important perquè hi hagi competitivitat entre les entitats financeres. És tan fàcil com això. I sobretot tenim un problema afegit que jo, a mi sí que m'agradaria aclarir, que és tota la temàtica derivada de que a Espanya, a diferència de la resta d'Europa, no tenim un mercat regulat. Desgraciadament, aquí s'està centrant molt tot el tema del crèdit revolving en el preu d'aquest crèdit, però que, a més, a Espanya el preu no està taxat, és lliure. Per tant, qualsevol entitat pot establir el preu que vulgui. Ha sigut el Tribunal Suprem el que ha posat un límit, no el legislador. Però ha fixat doctrina i hem de ser rigorosos perquè el Suprem és l'última instància doctrinal jurisprudencial en el nostre país. Però no el legislador no ha posat topes. Però per mi és molt més preocupant, per exemple, tot el que està passant en entitats que estan concedint altres tipus de crèdits ràpids que es coneixen i que no estan regulades per al supervisor. Les entitats financeres, la majoria d'elles, estan regulades per al supervisor, per al Banc d'Espanya. Però cuidado que hi ha, però com que aquí a Espanya no tenim el que es diu reserva d'activitat per prestar una activitat financera, què passa? Que han vingut moltes plataformes que concedeixen crèdits perquè per sota de 200 euros no els aplica la llei de contractes de crèdit al consum i, per tant, ens trobem com hi ha plataformes que venen d'altres països d'Europa que concedeixen tipus de crèdits d'aquests ràpids que estan en una horquilla entre un 300 o 3.000 d'un tall. Per exemple, això ho podem veure en els anuncis publicitaris. I per què passa això? Perquè, desgraciadament, a Espanya no hi ha reserva d'activitat, no hi ha una regulació i moltes d'aquestes plataformes escapen a la supervisió del Banc d'Espanya, cosa que no passa a les entitats financeres que sí que estan supervisades per el Banc d'Espanya, que són els que apliquen aquest tipus de crèdit revolving.
Jesús, per a aquells oients que no acaben de tenir clar, estem parlant d'aquests crèdits revolving, però quina diferència hi ha amb els crèdits més tradicionals o els que coneixem tota la vida? Hi haurà alguna diferència?
Hombre, importantíssima.
Quina és?
Jo comprenc que per una persona que no domina la temàtica se li faci complicat. Jo quan vaig a un banc i demano un préstec personal, qualsevol, normalment els bancs ens demanen fiadors, avalistes, etc., o no fa falta, poden donar un préstec personal. Un préstec personal, si vostè va a la pàgina web del Banc d'Espanya, que jo comentava, feia una estoneta, veurà que està per sota de la meitat del preu d'un crèdit revolving. Però la diferència està que el préstec personal, jo a mi em donen 3.000 euros, jo els tinc que retornar en un plaç el que hagi estipulat de 3-5 anys i pago una quota periòdica que inclueix el capital que retorno i interessos que m'he aplicat l'entitat bancària, i quan finalitza el plaça estipulat queda cancel·lat aquest préstec. La diferència amb el crèdit revolving, com jo li deia fa una estoneta, és que en el crèdit revolving jo demano un crèdit durant un temps determinat, i em permet aquest crèdit revolving que quan jo vaig cancel·lant part del capital que puc disposar, per exemple, un crèdit de 3.000 euros, i jo puc demanar disposicions fins als 3.000 euros, les puc demanar parcials, demano ara 1.000, dintre de 2 mesos 500, després 400, i quan arribo al tope de 3.000 ja no em donen més, llevat que jo ampliï aquest crèdit. Què em permet el crèdit revolving? Em permet que mentre jo vagi cancel·lant parcialment el màxim del que puc disposar, mentre jo vagi cancel·lant, jo puc tornar a demanar disposicions. Si he demanat 3.000 i he amortitzat en els pagos mensuals 500 euros, puc tornar a demanar els 500 euros fins al límit màxim. Això és el que em permet el crèdit renovable, el crèdit revolving. Però el problema que jo li deia, que a Espanya la mitja, ara ja li he comentat en quina situació tenim la mitja a Espanya, que està més menys en un 17% de tipus mitjà. Torno a dir, quan parlem de tipus mitjà vol dir que per sota hi ha crèdits més baratos i per sobre crèdits més alts. Però bé, si tenim una mitja, com va resoldre la sentència del Suprem, que s'entén molt, molt millor, si tenim una mitja del 20%, quin és el problema que pot comportar? Que si li diem que tot el que supera aquest 20% és usurari, això és inviable per una raó, perquè estem parlant d'una mitja. Per sobre hi ha tipus més alts. Que el Suprem, el que ha dit, sota el meu parer, és tot el que superi el tercio serà declarat usurari. El problema que...
Sí. No, Jesús, ens queda un minut i crec que vostès han fet una jornada recentment per parlar sobre aquests crèdits. Com ha anat aquest congrés?
Bueno, ha anat fantàstic. Han vingut els experts més importants del nostre país en aquest tipus de productes. Han vingut representants de les entitats financeres, representants de les associacions de consumidors, catedràtics d'universitat, experts en aquestes matèries, i advocacia experta en aquesta matèria. Les conclusions, i molt ràpides, sobretot que el legislador reguli aquesta matèria en quant al màxim que s'ha de considerar un interès usurari, però que ho reguli el legislador, que digui quin és el diferencial a partir del qual del tipus mitjà s'ha de considerar usurari un interès. Sobretot, que hi hagi una reserva perquè les entitats financeres puguin estar controlades per el Banc d'Espanya, perquè, desgraciadament, no tenim una reserva d'activitat a Espanya. I tercer, i molt important, que el Tribunal Suprem delimiti clarament quin és aquest tope, quina és aquesta horquilla, quin és aquest diferencial a partir del qual s'ha de considerar usurari un interès.
Mm-hmm. Jesús Sánchez, el vicedegà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Duros a quatre pessetes i explicar-nos aquest tema que jo crec que afecta i preocupa a molts dels oients de COPE Catalunya Andorra. Gràcies, Jesús.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu.